Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. Espanya ha retirat la votació del Consell d'Afers Generals de la Unió Europea sobre l'oficialitat del català, l'euskera i el gallec a petició almenys de 8 estats membres que tenen dubtes legals i econòmics sobre com s'aplicaria la mesura i que demanen més temps per estudiar-la. La portaveu del govern espanyol, Pilar Alegría, ha dit però que insistiran en aconseguir l'oficialitat més endavant.
El interés, como le digo, por parte del gobierno de España es que se reconozca y se respete esa identidad plurilingüe que tiene en nuestro país y por tanto vamos a seguir trabajando y dialogando para conseguir este compromiso y este reconocimiento.
L'ajornament de la decisió coincideix amb la campanya del Partit Popular que ha pressionat els seus socis europeus perquè votin en contra de l'oficialitat del català, l'euskera i el gallec. El govern català ho qualifica d'irresponsable. Alberto Núñez Feijóo ha argumentat que fer el català oficial a Europa seria il·legal, ha dit, i car.
En Europa, los idiomas oficiales son aquellos que son oficiales en la totalidad de los estados que conforman la Unión. El informe técnico del Consejo señala que podemos estar ante un supuesto de ilegalidad que conllevaría la necesidad de la reforma de los tratados para dar cabida a idiomas que no son oficiales en la totalidad de los Estados miembros. Primera consideración.
Més temes. Un estudi innovador permetrà millorar la salut dels gironins a partir de les mostres biològiques de 4.000 ciutadans durant 10 anys. La Diputació de Girona ha posat en marxa a través de DipSalut, la Generalitat i la col·laboració d'Igigi i Girostudi, una eina que ha de permetre millorar les polítiques públiques de salut als ciutadans a les comarques de Girona a través d'aquestes mostres que es faran a 19 municipis i que representaran, en principi, perfectament la demarcació de fet. Una de les claus d'aquest giroestudi és que la mostra estarà acurada al màxim per tal que no hi hagi disfuncions i els resultats siguin representatius de tot el territori. I detingut a Mataró un home per un presumpte cas de violència de gènere després que la seva parella s'hagi precipitat des del balcó d'un cinquè pis. Els Mossos investiguen els fets que han passat aquesta mitjanit a la capital del Maresme. Segons ha pogut saber la xarxa, la dona, que es troba ingressada i fora de perill, hauria saltat després d'una discussió amb el detingut. I la Vall de Camprodon ha recuperat el servei de telefonia mòbil després que quedés interromput per un trencament del cable aeri de fibra durant els treballs del nou pont de Sant Pau de Segúries. Els operaris han pogut substituir el cable malmès a partir d'un quart de nou d'aquest matí. És tot de moment. Tornem amb més notícies en xarxa. Fins ara.
Quatre i tres minuts. Comença el Connectats.
Connectats amb Carme Reverte.
Molt bona tarda, salutacions i benvinguts un dia més al magazín de tarda de la xarxa, el Connectats de l'àrea metropolitana de Barcelona, programa que fem i que podeu seguir a través de Ràdio Sant Cugat, Ràdio Sabadell, la Municipal de Terrassa, el Prat Ràdio, Ràdio Ciutat de Badalona i Ràdio Castellà. Una salutació de part de tot l'equip conduït a la part tècnica per Roc Casas i de qui us parla, Carme Reverte. Avui és dimarts 27 de maig i volem saber quin temps ens espera aquesta tarda. Lluís Mi Pérez.
Bon dia, se'ns està presentant un dimarts d'allò més tranquil. Sí que hem despertat amb alguns núvols que s'han arrapat a moltes comarques de Girona, de la costa de Barcelona, de la Catalunya central, però a hores d'ara s'estan trencant en gran mesura i, de fet, només són resposta a la humitat que ha pujat i la xafogó, fins i tot, que està anant a més. De fet, és el que sentirem aquesta tarda. Arran de mar, una temperatura més frenada però amb més humitat i, per tant, una mica de sensació enganxosa i serà cap a l'interior del país on aquesta temperatura pujarà d'una forma molt més evident. Arribarà a plantar-se el mercuri en els 30-31 graus a la Ribera d'Ebre i també en alguns indrets del Segrià. I alguns núvols continuaran arrossegant-se, podríem dir, per les muntanyes del litoral, del prelitoral, o ja cap al Prepirineu, sense tempestes. En vista al dimecres, situació tranquil·la. Alguns núvols matinals a la Costa Daurada i, sobretot, més calor. A gairebé tot arreu, entre els 25 i 33 graus, que ja tindrem a Ponent. Us seguirem a la xarxa.
Bé, doncs avui al Connectats parlarem de la preparació de la selectivitat a poques setmanes per als exàmens. Entrevistarem Beatriz Berenguer, psicopedagoga. I acabarem aquesta primera hora amb la tertúlia ciutadana per analitzar l'oficialitat del català a Europa i els perills del nou tabaquisme. A partir de les 5, coneixerem la castellarenca Àngels Gálvez, gerent de Càrniques Merche. Continuarem amb salut per saber els resultats d'un estudi de Mutua Terrassa sobre l'ús de la realitat virtual per prevenir l'ansietat i la depressió en l'embaràs. Acabarem amb cultura i l'experiència de la Sant Andreu Jazz Band a Nova York, on ha participat en un certamen musical i ho farem a través del seu director, Joan Chamorro. Tot això i més, des d'ara i fins a les 6 de la tarda a la vostra emissora local. Connectats? Comencem!
Connectats amb Carme Reverte.
A les 4 i gairebé 7 minuts ens posem al dia, ho fem amb la ronda d'actualitat, que obrim un dia més per Terrassa. Sergi Estapé, bona tarda.
Bona tarda. El col·lectiu Aturem les Guerres Terrassa, Fem Camí de Pau, va organitzar un acte per recordar les víctimes de conflictes armats. Durant la trobada es van llegir textos i testimonis de persones afectades pels conflictes bèl·lics, així com fragments de tractats internacionals que, segons els organitzadors, s'estan vulnerant en l'actualitat. L'objectiu era posar de manifest la manca de respecte pels drets fonamentals i denunciar l'escalada de la violència a nivell global. L'esdeveniment va comptar amb una plantada col·lectiva d'una olivera, símbol universal de la pau, mentre la Coral Montserrat interpretava diverses peces musicals. Així, els participants van voler reivindicar la necessitat d'aturar les guerres i apostar pel diàleg i la convivència. L'acte organitzat a l'Hort dels Frares, al Parc de Vallparadís, va comptar amb la col·laboració de l'Ajuntament de Terrassa i Amnistia Internacional i va reunir nombrosos ciutadans compromesos amb la defensa de la pau i la memòria de les víctimes. Des del col·lectiu Aturem les Guerres Terrassa, Fem Camí de Pau, es va valorar molt positivament la participació i es va agrair el suport rebut, tot animant la ciutadania a continuar sumant veus per aturar les guerres i construir un futur en pau.
Gràcies, Sergi. I ara anem a la cocapital del Vallès Occidental, Sabadell. Júlia Ramon, bona tarda.
Bona tarda. A Sabadell, el govern municipal i el Partit Popular han aprovat canvis en els criteris de matriculació de les escoles bressol. A partir del curs 2026-2027 es donaran 10 punts si els dos progenitors estan en situació laboral activa. N'ha parlat Cuca de Santos, regidora del PP.
Cuando tú recibes una renta mínima vital es porque no tienes ingreso, eso significa que no trabajas. Si no trabajas, no tienes necesidad de... Tú puedes cuidar a tu hijo, porque en muchos casos son personas que no están tampoco en búsqueda de empleo, sino que están cuidando, están desempleadas porque quieren estar en su casa. Entonces, dejan al niño en la guardería, se van a tomar el café, eso se ve alrededor de muchas de las escuelas bressol, y las madres trabajadoras se quedan sin su plaza.
L'aprovació ahir al ple municipal d'aquesta qüestió ha aixecat les crítiques de l'oposició, qui recrimina al PSC haver aprovat una normativa que va en contra del model d'escola bressol actual.
Gràcies, Júlia. Anem ara fins al litoral. Comencem la crònica d'actualitat per Badalona. Anna Clara, bona tarda.
Bona tarda. L'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, assenyala el govern espanyol com a responsable de la problemàtica de l'habitatge arreu de l'Estat. Assegurar que l'actual llei en aquesta matèria no funciona i que calen mesures per revertir una crisi habitacional que afecta especialment, diu, els més joves. Ho ha fet durant la trobada amb la Comissió Especial sobre la crisi de l'habitatge del Parlament Europeu, encapçalada per la presidenta de l'ENS, Irene Tinagli. Albiol ha assegurat que la reunió amb una desena d'eurodiputats ha estat força positiva i ha posat sobre la taula la manca de sòl i agilitat en els tràmits burocràtics a Badalona. Aspectes que se sumen, diu, a una llei intervencionista del govern espanyol que provoca l'expulsió del mercat de lloguer de milers d'habitatges. Així ha destacat que amb un parc de prop de 90.000 pisos al municipi, només n'hi ha disponibles una setantena en règim de lloguer, segons un informe publicat aquest dilluns al portal immobiliari Idealista. Escoltem-lo.
És culpa i responsabilitat de l'intervencionisme d'una llei d'habitatge que el que està fent és expulsar, el que està fent és reduir l'oferta immobiliària i la dificultat d'accés a l'habitatge de tota la població, però especialment, i així ho he dit, de les persones més joves, que crec que són les que es veuen més afectades.
Durant les mesures que s'han plantejat en aquesta trobada, destaquen les ajudes provinents de la Unió Europea per a la rehabilitació d'edificis construïts durant els anys 50 i 60. També en què cal combatre l'ocupació il·legal i modificar l'actual llei de l'habitatge, que, segons la Minta, deixa desemparats els propietaris quan els llogaters no paguen les mensualitats.
Gràcies, Anna. I seguim encara al litoral. Continuem amb el Prat de Llobregat. Lluís Rodríguez, bona tarda.
Bona tarda. L'Ajuntament del Prat presentarà projectes per millorar barris de la ciutat aprofitant la nova llei de barris anunciada pel govern. La normativa preveu invertir 1.000 milions d'euros en els propers 5 anys per rehabilitar les zones més vulnerables. El consistori creu que al Prat se'n podrien beneficiar Sant Cosme, Sant Jordi i la Granja. Així ho han assegurat el programa Contrasenyes, els portaveus de Prat en Comú i el PSC. Escoltem per aquest ordre David Vicioso i Juan Pedro Pérez.
I hi ha barris com el barri de Sant Jordi, com el barri de la Granja, que també podem entrar i, per tant, la nostra idea és presentar projectes que no només siguin del barri de Sant Cosme, sinó també siguin del barri al voltant.
Existeix una comissió de l'Ajuntament que ja està coordinant les diferents àrees implicades per fabricar una convocatòria solvent, com sempre fa el Prat. Són barris que necessiten inversió.
La primera convocatòria de la llei de barris es preveu de cara a l'estiu amb una dotació inicial que el govern està negociant amb els socis d'investidura, Esquerra i Comuns.
Gràcies, Lluís. I ara, de retorn al Vallès, ens quedem a Castellà. Albert Sant Andrés, bona tarda.
Bona tarda. L'entitat Vila Barraques organitza la festa de celebració dels 20 anys d'història el pròxim dissabte 31 a la plaça Catalunya de Castellà. L'aniversari s'ha allargat durant el mes de maig, on s'ha pogut veure una exposició de cartells a Cal Calissó, el documental 20 anys de Vila Barraques, de Josep Oriol Font. La gestació de Vila Barraca s'inicia fa 20 anys en el context de les agressions feixistes que hi va haver l'any 2003 a la plaça de Catalunya durant un concert davant de Vinatxo. Així ho expliquen des de l'organització.
El context ve de totes les agressions feixistes que va haver-hi la Festa Major de 2003 i les posteriors reaccions que va haver-hi de parts institucionals i també de part de la policia. Per institucional, la inacció i la posterior supressió quasi de festes majors enfocades a joves. Les agressions aquestes feixistes van passar en uns concerts de Festa Major del 2003, van ser les més fortes, i estem parlant que simplement es van organitzar un grup d'esquins que en aquell moment es van organitzar molt ben organitzats i es va boicotejar el concert.
Aquest boicot va incloure greus agressions presentades als mitjans d'una manera molt diferent de com es van viure in situ, la qual cosa va indignar a molts dels joves presents que van arrencar el 2005 el primer acte del que posteriorment seria l'entitat. L'objectiu de Vila Barraques no és només organitzar festes, sinó que també és tenir uns compromisos i un ideari on no s'accepten actituds feixistes ni la discriminació per gènere, raça, identitat i orientació sexual.
Gràcies, Albert. I ara acabarem amb la crònica de Sant Cugat. Sara Vella.
L'Esbart Sant Cugat surt al carrer a celebrar el seu 50è aniversari amb més d'una quinzena d'activitats per a tots els públics. De divendres a diumenge, el parc de Ramon Bernils de Sant Cugat es vestirà de gala per posar en valor la trajectòria en la difusió de la dansa popular i tradicional catalana de l'entitat santcugatenca. Així, la ciutadania podrà gaudir durant 3 dies i de forma gratuïta de concerts, cercaviles, sopars populars i espectacles de dansa. Ballàvem, ballem i ballarem és el lema de l'aniversari. A més, la coixinera Alosa, Sonde Rosas, Calcetes Tradis i Pede Ferralla completaran la proposta musical de la festa. L'Esbart Sant Cugat va néixer el 1975, quan un grup de santcugatencs va decidir recuperar la dansa d'arrel catalana. En aquests 50 anys, l'entitat s'ha anat adaptant als canvis socials i culturals, actualitzant la seva visió de la dansa tradicional. Actualment compta amb uns 150 socis i 300 alumnes a l'escola de dansa. De cara al futur, l'entitat vol seguir creixent, adaptant-se als nous temps i mantenint l'essència de la dansa d'arrel catalana.
Música.
A la tarda, no et desconnectis. Connectats.
D'aquí a tot just dues setmanes arrenca la selectivitat a Catalunya. Milers d'alumnes s'enfronten durant tres dies a les proves d'accés a la universitat en un dels moments que es consideren més rellevants del seu recorregut educatiu. És per això que els nervis són els altres protagonistes d'aquesta jornada. Com podem combatre'ls? Què podem fer per estudiar millor? Ens ho explica Víctor Asensio. Molt bona tarda.
Bona tarda. D'aquí a 15 dies arriba una de les dates més importants pel calendari educatiu català. Les proves PAU es faran a principis de juny i molts alumnes l'afronten amb nervis i fins i tot certa por. Com lidiar amb aquesta angoixa? Quines tècniques poden ser útils per preparar la selectivitat? En parlem amb la psicòloga clínica i cap d'unitat al Centre de Salut Mental Infantojuvenil de la Fundació Oriental Prat de Llobregat, Beatriz Berenguer Rodríguez. Bona tarda.
Hola, bona tarda. Com esteu?
Aquests dies hi ha molts joves i adolescents que estan estudiant per la selectivitat. És una fita important a la vida acadèmica de l'alumnat. Tenint en compte això, tenir nervis per l'examen pot afectar l'estat emocional dels i les estudiants?
A veure, totalment, no? És un moment important a la vida i pot afectar com qualsevol esdeveniment que pensem que pot provocar un canvi significatiu a les nostres vides. Però no hem d'oblidar que conforma part del patiment o dels nervis normals de quotidians, no? De la vida de qualsevol persona. Vull dir que no hem de patologitzar, no? Reaccions quotidianes i que és normal sentir-se nerviós o una mica inquiet abans de aquestes setmanes prèvies, sobretot.
Mm-hmm. I per alumnes que tinguin patologies prèvies, pot ser una conseqüència d'un empitjorament de la seva situació?
Podria ser, no? Com un trigger que diuen els anglesos, no? Com un desencadenant, no? Que d'uns nervis que es convertin en una ansietat, no? Més clínica i que pot afectar la son, pot afectar la relació amb altres, però per això jo volia fer com posar més èmfasi en el treball de prevenció, no? Que podem fer abans d'arribar al dia de l'examen, no? I en aquests hàbits per prevenir, no? Com arribar a una situació d'ansietat que ja sigui més clínica, que m'impossibilita fer les meves coses, no? del dia a dia, jo parlaria abans d'una planificació de l'estudi, no? I sobretot també dels temps de descans i de pausa, que són superimportants. I a més, a l'adolescència és superimportant les hores de preservar les hores de son, no? Seria, molt perillós, no? Pensar que amb un empujón d'última hora és com que resoldrem, no? tot el treball que ve d'un curs sencer, que han estat treballant tot l'any i que es pot planificar amb temps i amb descans, que és tan important com el temps d'estudi, no? A l'adolescència preveiem que necessitem dormir gairebé 9 hores al dia. No? Una mitjana de 9 hores. Imagineu-vos si és important, no? Perquè quan dormim estem consolidant tots els aprenentatges, no? que fem durant el dia i també perquè estem com reorganitzant tota aquesta informació, no? A dins del nostre cervell i de les connexions que tenim. No?
Mm-hmm. Aquestes 9 hores, no? que dius que són tan importants per l'alumnat, per la gent jove sobretot, no? Que està desenvolupant-se encara. També suposo que pels adults, que hauríem de dormir molt més del que subim dormint.
Sí, apropar-nos a les 8 estaria molt bé.
Però que sí. Va molt, molt lligat també amb els hàbits que tenim, no? Al final, anar-nos a dormir tard perquè estem veient pel·lícules fins a les tantes o llevar-nos molt aviat, etc. No sé si és un bon moment quan s'apropa la selectivitat, de canviar tots aquests hàbits o, al contrari, ja suma aquest canvi d'hàbits amb els nervis que comporta una situació com la selectivitat, és bona idea.
Sí. Si el canvi és per una millora, sí, clar que sí. Mai és tard, no?, per fer aquests canvis. A veure, intentem fer-los de manera progressiva, potser no d'una manera radical d'un dia per l'altre, però podem anar a apropar-nos a un horari de son, no?, que s'assembli més a estar llevar-se a primera hora del matí, tenir una activitat també física, no?, activa, i també descobrir-se a si mateix si tu funciones millor al matí o a la tarda, no?, que depèn del teu horari, dels seus ritmes, no tothom funciona de la misma, de la mateixa manera. No? I estava pensant també que hi ha una tasca molt important d'honestitat en un mateix, que és pensar quina és la interferència que fan les pantalles a la nostra vida, i a la concentració, i a l'estudi, i a les hores de sol. No? I a l'adolescència és superimportant prendre consciència d'això, tant per les pauses, perquè es poden allargar, no?, fins al màxim, perquè les apps, les xarxes socials estan dissenyades perquè sempre vulguis quedar-te, no?, una mica més de temps, i perquè si tu estàs estudiant i estàs sentint com arriben missatges, com t'estan llançant, no?, no ho sé, tot i que sigui en silenci, no?, com la tentació de tornar a veure si està passant alguna cosa nova, fa que l'estudi no sigui igual, no?, d'eficaç. I pot ser com tenir aquesta disciplina de posar en modo avió, no?, el telèfon, i programar quan faràs la pausa i quan desconnectaràs i connectaràs al mòbil, és molt important també. No? Hem de ser honestos perquè jo crec que moltes vegades infraestimem la interferència que fa.
I en aquest sentit, recomaneu llavors potser millor imprimir els apunts, no?, i no fer servir el portàtil, per exemple?
Totalment. O descarregar aquest arxius i treballar sense connexió a internet. Uh-huh. Pot ser una altra bona pràctica. També podem deixar com per al final, no?, les tasques que siguin més de repàs, de rellegir coses que ja he escrit abans, respondre preguntes a modo quiz, no?, d'un examen, o com provar a fer preguntes d'examen que em trobaré, no?, o sempre ens agradaran que em trobaré. Segur que tenen moltes orientacions dels seus mestres, no?, de per on anaran els exàmens. I hem d'escoltar, no? Hem de practicar no només el contingut de l'estudi, sinó també el tipus de prova, no?, davant de la que em trobaré. No? No és el mateix un examen tipus test que un examen de desenvolupament d'un contingut, no?, narratiu. I s'estudia de manera diferent, clar. Mm-hmm.
En tot cas, ens estem apropant a la selectivitat, nosaltres tenim uns hàbits saludables, intentem fer tot això per no aportar aquests nervis extra a la situació, però arriba el dia de l'examen i anem com ho fem. És normal, ens hi juguem molt.
Hem d'anar amb temps, és la primera recomanació que faria. Anar amb temps perquè les presses mai són bones, no? I trobar-me amb els meus companys, parlar una mica de coses que no tinguin res a veure, no?, amb l'examen. Hi ha pensaments que m'ajudaran i hi ha pensaments que no m'ajudaran, no? I detectar quin és el moviment de pensaments que tinc a dins del meu cap, no? Per exemple, si jo puc pensar que el treball ja està fet, no?, aniré d'una altra manera que si vaig repassant els apunts i rellegint el que ja he estudiat la nit abans, i sempre hi quedarà alguna cosa, no?, que encara es pot millorar, que es pot com repassar, però hem de decidir quan és el moment de fer com una pausa i decidir que ja el treball està fet, no?, i que ara hem de preparar-me per una prova, no?, externa, i que és un altre moment. No? Ja és com que ja no hi ha més temps per continuar repassant, perquè els perfeccionistes sempre, no?, tenen com aquesta necessitat de reinsistir en la mateixa qüestió. No? Jo també recomano portar aigua, perquè quan estem una mica nerviosos, no?, la boca, no?, és com que necessites, no?, de vegades per als nervis, no?, i per la mateixa resposta simpàtica de l'organisme. Necessitem beure. No? I prenc consciència de que el que faig, el que sento i el que penso estan connectats. Llavors, si jo tinc taquicàrdia davant d'un examen, la primera cosa que he de fer és calmar el meu cos. I després, amb aquesta sensació, podré començar a pensar altres coses que m'ajuden més que trobar-me en un loop, en un cercle on no puc sortir de no me'n sortiré, o tinc por, o no sé si la primera la faig malament, potser la següent serà més dolent encara, no? Aquests pensaments no m'ajuden, i si puc detectar que estic entrant en aquesta vessant, és el moment de detenir-me un moment i respirar, calmar el meu cos, i potser trobar altres pensaments que sí que m'hi ajuden. No? Podria ser que Una qüestió superimportant que has mencionat abans era que si poden pensar que no és el moment més decisiu de la seva vida, no? Perquè de vegades estar en un adult com que donem aquesta importància que és el dia, no? De l'examen de que triaràs la teva carrera formativa, laboral i de projecció total, però tenim el dret a equivocar-nos i a refer les coses, no? Una altra vegada si cal. I no passa res, hi ha persones que en tomen camins alternatius per arribar a on volen, no? I que pot ser el primer esglaó d'una carrera molt llarga i que pot ser, no? Una cosa més llarga i que pots canviar d'opinió i provar diferents coses. No cal que sigui, no? Com un encert a la primera vegada que ho intentes. Jo crec que quan desdramatitzes, no? Que no t'estàs jugant la vida en aquest examen, es veu d'una altra manera.
Però sí que és cert que, i tu també l'hauràs fet, la selectivitat que ens la venen sí. Com a tal. Al final és sí. Una decisió d'un sol dia, és un dia que et facis malament et pot acabar condicionant la teva carrera professional, etc. Hem de llavors, tant com a alumnes, no? Però també com a sistema, començar a relativitzar aquests moments tan dicotòmics de o lo haces bien o lo haces mal i ja no tens sortida.
Total, i més pensant a l'edat, no? Quan es fan aquest tipus d'examen, no? De vegades no saps ni tan sols si has triat l'opció que més t'agrada o per la qual tindràs més habilitats, no saps. De vegades has de provar, a veure com et surten les coses, no? Hi ha moltes persones que es canvien després del primer any. Vull dir que hem de també traslladar aquests discursos de que es pot canviar i que no és una cosa tan rellevant. Clar, si portes tot el segon de batxillerat escoltant al contrari, no? I tot el curs està només orientat a aprovar aquest examen i a pujar la nota, no? Jo crec que sí, que hem de posar el focus aquí també, no? Que ho plantegem com si fos la cosa més transcendent, no? I, bueno, l'habilitat d'entomar una distància i relativitzar, jo crec que sempre és valuosa per a la nostra salut mental. Per a tot moment de la vida, l'adulta també.
I un dels moments que més por fa dintre de la pròpia selectivitat és el quedar-se en blanc, allò de no sé què d'escriure després d'aquesta pregunta. Hi ha alguna tècnica, hi ha alguna fórmula que puguem fer per poder exposar aquests coneixements que realment sí que tenim?
Sí. Home, hem de saber, no? Si m'he quedat en blanc perquè de debò ahir ho sabia i avui no ho sé, no se val, no? Dir m'he quedat en blanc quan no ni tan sols estudiat i ja sé que no, que aquesta no me la sé, doncs passaré a la següent, no? Però si de debò penso que ja ahir me la sabia, no? I ara no trobo la informació al meu cap, és una qüestió de relaxació i pot ser d'organitzar la informació i la meva resposta d'una altra manera. Jo recomanaria primer de tot llegir tot l'examen sencer i dissenyar una estratègia de resposta, no? I és millor començar per una cosa que em doni seguretat a mi mateix, no? Una cosa que sigui més senzill per a mi i ja amb això em tombaré més força a les següents, no? I pot ser la més difícil, també tenint en compte que quines preguntes tenen més valor, no? Per a la puntuació final i quines són més, més superficials. He de dissenyar una estratègia, no contestar en l'ordre que apareixen i impulsivament.
Uh-huh. Doncs Beatriz Berenguer Rodríguez, psicòloga clínica i cap d'unitat al Centre de Salut Mental Infantojuvenil de la Fundació Orientació del Prat. Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos i molta sort també a aquest alumnat que ara ha de fer la selectivitat.
Totalment. Moltes gràcies als nostres pacients també i a tothom en general.
La lluna es posa vermella quan descobreix el teu art i ens hi posem tan fort que portaríem la vida a mar. Quan els dos som un, descobrim un món profund i donem llum a mil ciutats per néixer per ser connectats.
connectats amb Carme Reverte.
Quarts de 5 de la tarda, obrim aquesta finestra a l'Opinió, la tertúlia a tres bandes. Avui la compartim amb el Francesc Ribot, que és exregidor d'Esquerra Republicana de Catalunya. El tenim a Badalona. Francesc, bona tarda.
Bona i calorosa tarda.
Sí, no? Es nota. Hi ha l'augment de les temperatures i sembla que arriba per quedar-s'hi. A veure, què tal estiu tenim? Montse Moral, farmacèutica i rotària, aquí al meu costat de l'estudi de Sant Cugat. Com estàs?
Bé, molt bé, molt bé, molt bé.
També amb caloreta, no?
Sí, però bé, una temperatura... Així tot l'any està bé.
Així tot l'any?
Sí.
Bueno, es nota, eh? És caloreta ja, eh?
Sí.
Estem a 20 i quants? A 25? No.
Estem a 27...
Bueno, a mi, 28, aquí m'indica no? 22, però bueno, 20 i tants estarem. A 24, bueno, a veure, sí, al final farem tota la forquilla dels 20 i tants. Anem a Sabadell perquè hem de saludar encara la Míriam. La Míriam no, la Georgia Mainou, que és autònoma i la tenim precisament a Sabadell. Georgia, molt bona tarda.
Hola, bona tarda. La temperatura així, no, eh?
No? No vols temperatura
no,
així?
No, jo sóc d'hivern. No.
Tu ets d'hivern?
Jo sí, que això...
Escolta,
ja
doncs ara toca aguantar una mica fins que passin
no,
els mesos i després ja aguantarem uns altres.
I com més vell em foto,
sí?
Pitjor.
Jo encara no he arribat a fer aquest canvi de mentalitat, però bueno, tot arribarà, no? Jo prefereixo encara l'estiu, encara que faci calor i després em queixi de la calor. Però aquesta, la llum, la durada del dia, que pots fer tantes coses...
No
et convenço.
Si fan el canvi d'horari, sisplau, que posin...
El d'hivern, no?
L'horari d'hivern, eh?
Sí, és el que té més punts, però vaja...
Home, a veure...
Ja veurem quan el facin, que facin aquesta consulta popular, no?, que fa el govern, per tantes altres coses, que facin la consulta popular.
No, perquè saps què? Que la gent posarà l'horari d'estiu pensant en l'estiu.
Ja,
però el que no saben és que a ple hivern a les portaràs els crios o tenyeres a treballar a les 9 del matí, negre, fosc.
Estem d'acord. És correcte. Que sigui el més natural possible, i per tant serà el d'hivern.
El bioritme, sí.
Clar, sí, no hi ha un altre. Molt bé, doncs anem al primer dels temes que us proposava, que és el tema de la oficialitat del català a Europa, que res, que continua estant verd el tema i no li donen precisament llum verda, no li han donat l'okay.
No, ho han demorat.
Ho han demorat, clar, sí, però que no li han dit, escolti, dit i fet, no. Hi ha reticències d'uns quants països i les reticències tenen a veure doncs, amb qüestions tant legals com econòmics.
Sembla
però d'econòmics ja va dir el govern espanyol que assumiria el cost d'això, que són uns 130 milions l'any. Què us sembla que el tema es vagi ajornant? Arribarà el dia? Sou allò, confieu que pugui arribar el dia que s'acabi aprovant aquesta oficialitat del català, del gallec, de l'eusquera al Parlament Europeu?
Jo espero que sí. Espero que sí perquè és el que ha de ser. A més, el govern espanyol té el deure de protegir les llengües. I les llengües oficials són tres, per tant, ho ha de fer valdre aquest valor. Això és la base. Ara, després ja es barreja els interessos polítics, no?, i els pactes d'estat i aquestes coses, però és que si anem a l'origen, és obligatorietat del govern defensar les llengües. I, per tant, ha de seguir. Ja espero que ho faci.
Optimistes, Francesc?
Bé, jo crec que optimisme de futur segur, perquè si no arriba per la via de l'estat espanyol, doncs haurà d'haver arribat per la via de l'estat independent. Si som independents, eliminen la major part d'excuses que venen. Primer, raons econòmiques no hi ha cap. En el moment que el govern espanyol diu que el cost ho assumeix ell, raons econòmiques no hi ha cap. Raons que es fan servir i que són totalment falses. Una de les que s'ha fet servir és que, esclar, és que el rus podria entrar perquè el rus és oficial en alguns països d'Europa. Mentida. No hi ha ni un sol país de la Unió Europea que tingui el rus com a idioma oficial. Per tant, exacte, això és una mentida més. Segona, anem molt endarrerit? Segur. El govern espanyol, o sigui, no és que l'hagin ajornat, el govern espanyol l'ha retirat de la taula.
Ui, s'ha retirat.
Perquè sabia... S'ha retirat de la taula perquè sabia que havien alguns que ja havien dit que votarien en contra, no? I tampoc es volien evitar aquesta derrota i el mal de panxa de molts, no? El que passa que també hi ha una... que en qüestió de jurisprudències hi ha una cosa que hauria d'estar molt clara. O sigui, el que no està prohibit està permès. I en cap lloc de la Constitució de la Unió Europea, dels tractats de la Unió Europea, diu que només poden ser declarades llengües d'ús les llengües que són oficials en el seu país. En cap cas es parla de llengües que siguin oficials en una part, que és el que diu el senyor Feijó, no? Que li hauria de la cara de vergonya com a gallec, no? Passa que com que sempre està intentant competir amb Vox, a veure qui és més cavernari, pues això li va. Tot i així, hi ha una solució molt fàcil, que jo no entenc com alguns no hi han caigut. A veure, una cosa és reformar tractats de la Unió Europea que en alguns casos es requereixen l'assentiment de tots i cadascun d'ells, no en tots, amb sanitat, amb educació, amb agricultura, amb política comercial, no fa falta que votin tots, i aquest diuen que sí. Bueno, sí. Vale, acceptamos pulpo com animal de companyia. Bueno, fem-ho fàcil.
Però està reglamentat, Francesc? Vull dir que està clar quins són els temes que han de passar per unanimitat?
Et dono una solució més fàcil. Es pot fer una llei orgànica, i la llei orgànica l'únic que requereix és la majoria del Congrés de Diputats, la majoria dels diputats del Congrés de Diputats, en la qual es declara que tant el català com el gallec com l'euskera són llengües oficials a tot l'estat espanyol.
Perdoni, ja ho diu la Constitució. Això ja ho diu la Constitució.
No. La qüestió diu que el català, el castellà, és llengua oficial en tot l'estat i que després el català, el gallec i l'euskera són oficials amb els seus espais, que això és l'excusa que dona la Unió Europea i el Feijó, que diuen que haurien de ser oficials a tot l'estat. Bueno, yeah. Doncs que facin oficial el català, el gallec i l'euskera a nivell de tot l'estat, es regula com s'exigeix aquesta titularitat i s'ha acabat aquest problema. I això només requereix 177 persones. I en teoria la majoria parlamentària que va donar suport amb el senyor Pedro Sánchez suma aquests 177, doncs que es vagi per aquesta via i eliminem una de les excuses que tenen.
A veure què ens diu la Georgia. Georgia, què n'opines de tot plegat?
Que fins que no arribem al 2029 aquí no s'ha arreglat res.
El 2029?
Sí, quan el Deulofeu va dir que s'acabava tot ja.
Ah, és veritat.
Ostres.
Llavors...
El món s'acaba?
No.
El 2029...
Ell tenia una teoria, el senyor de la Feu, sí, una estadística.
Sí, tenia aquesta teoria, però és que, a més, per el que es veu, per el que he anat llegint, s'ha anat complint els pronòstics que anava fent.
Què diu aquesta teoria?
Era sobre la independència.
Espanya s'enfonsa, que s'acaba ja l'imperi aquest de merda que tenen, i que no és que Catalunya sigui independent, però segurament, com que s'acabarà la centralització a Madrid, se suposa que serà com un federalisme. O sigui, cada un tindrà la seva part. Mm. Esperem que sigui.
M'apunto, tot i que no conec el senyor de l'Ofeu i no sé si aquesta expedició va fer una nit de molts xupitos.
Busca. Alexandre de l'Ofeu. Sí. Era un matemàtic, eh?
Era un matemàtic, sí. Fa temps, va té una teoria i de lo que passaria històrica, però parlo és del segle passat, fa temps, eh?
Sí, sí.
I se van complint certes coses, ara no sé aquesta, però bueno, sí.
Clar. Ja, sí, per exemple, el mur de Berlí també la van endevinar,
sí,
de que queia. Bueno. Sí, ha anat. Bueno. Però tot va sobre matemàtiques, eh? Que tot és cíclic.
No sabia que teníem un Nostradamus català.
Sí, sí.
Sí.
Es diu
que no era un Nostradamus, que no era un vident, era un matemàtic.
Sí. No, Nostradamus tampoc era un qualsevol.
Sí, és veritat, eh? Gràcies, Jordi.
També considereu, com altres partits ho han fet, i segurament doncs, algun dels països, que aquesta negociació ha estat una moneda de canvi per altres negociacions polítiques, que és el que més s'ha comentat, no? La necessitat de Pedro Sánchez de tenir doncs, el suport de Junts per tirar endavant uns pressupostos que encara no tenim, per exemple.
Sembla
no?
ser, no. Bueno, jo crec que si ha arribat tan lluny aquesta vegada el govern espanyol és perquè hi ha una pressió darrere.
Clar.
Sí, no? Perquè, com jo deia, esmentava la Constitució, que ja deia que ja tenim tres llengües cooficials, ha estat sempre fa molts anys, eh? O sigui, si no hi ha alguna pressió i no hi ha una negociació, no es faran cap pas, perquè ja tenen tanta feina, no hi ha cap interès. Hem de seguir aprofitant això, aquesta pressió, per veure si ho aconseguim. Però falten set països, que, i concretament quatre que no van clar, no? Suècia, Finlàndia, Alemanya i
Itàlia.
A veure si ho negocien.
Però a més, la força, diríem, una de les forces predominants és el Partit Popular, que ha estat pressionant precisament en les últimes hores i els últims dies per intentar convèncer els...
Jo estava pensant, mentre venia cap aquí, no? Se l'ha jugat molt fort el senyor Feijó, perquè, a veure, ell anar contra el català també és anar contra el gallec, no? Aleshores, aquest posicionament contra els independentistes no s'aguanta. No s'aguanta.
És un càlcul matemàtic.
Sí, el que no feu.
Penseu que Galícia és molt, molt, molt de dretes, eh? És molt, molt pepera, eh?
Sí.
Però Galícia també serà molt gallega, dic jo, no?
Manam?
Que dic que serà pepera, però serà gallega, Galícia, no? I defensar la seva pròpia llengua.
Però no et pensis que parlen tant. Hi he anat bastantes vegades i no et pensis que parlin tant el gallec, eh? Vull dir, entre ells...
Dels tres territoris, el més que parla la seva pròpia llengua precisament és el gallec, eh? El que passa que, com parlàvem abans del Dalmau i de les matemàtiques, el senyor Feijó fa números. Diu, escolta, jo amb Junts i amb PNB no faig majoria alternativa d'aquí un parell d'anys, per tant, l'única matemàtica possible que em farà president de govern és amb Vox, i amb Vox vull competir, una, per treure el màxim de nombres possibles, i per tant, contra més anticatalà, contra més antibàs i contra més antigallet...
Això li dona peles, Vox.
Ja està. I recordem per això que també, a vegades, també
la biblioteca és molt cruel.
Li és igual. No té cap problema. Recordem per això, allò, tirant de la hemeroteca, que Junts, quan va votar la Francina Armengol com a presidenta del Congrés de Diputats, va treure pit, em sembla molt bé, és molt, molt legítim, ho poden fer tots els partits, que ells tot ho cobraven per anticipat, i que el català a Europa ja estava fet amb el govern espanyol i amb la votació de la Francina. Bueno, doncs han passat, malauradament, un parell d'anys, i malauradament el català està a la mateixa casella que sortiva, de sortida. Sí que és cert que el PSOE s'ha bellugat, sí que és cert que el PSOE es mou, però el PSOE el fem moure entre tots. No es mou per iniciativa pròpia. Per tant, si l'aritmètica canvia...
Perdoneu-me l'expressió, però a mi em dóna la sensació que el PSOE el que està fent és la puta i la Ramoneta, eh?
Sí. És una manera menys diplomàtica de dir-ho.
Ja me perdoneu, l'expressió, però és que us donarem la, com es diu allò, la sessió de Rodalia. I llavors resulta que per tota mà no ho és. No ens l'han donada. O sigui, no, hi haurà una comissió que serà des de Madrid. Hòstia, aviam, ens fotem optar com volen.
Imaginem un escenari, ho dic perquè això podria passar, imaginem un escenari, un canvi de color en el govern espanyol.
Mare meva.
No. Imaginem aquest escenari.
L'enquesta de La Vanguardia de fa 24 hores és el que diu.
Què diu?
Val.
Què
doncs, diu? Si imaginem aquest escenari, imaginem aquest tema a Europa, què passaria?
No
es plantejaria. La Vanguardia el que diu és que hi ha majoria absoluta sumant PP i Vox. Això és el que diu.
PP i Vox?
Una majoria, home, sí, això ja fa temps que exceptuant el CEO del govern, d'aquell famós enquestador, tots els altres sí. diuen el mateix. O sigui, ens hem de carregar les piles. O sigui, la gent ha de veure que el pacte de progrés que es va fer a nivell d'Estat va fer el president Pedro Sánchez serveix per alguna cosa. Si no, la gent que vota esquerres el que fa és votar amb les cames. O sigui, veu que no s'han canviat les coses prou, doncs es quedarà a casa seva i no votarà. I la dreta sempre va votar. És el país que tenim.
Bé, doncs... Posa a Espanya, no posa a Catalunya. Si hi haguessin eleccions a Catalunya, el que sortiria.
No, però tampoc canviaria gaire. O sigui...
No ho sé.
Creus que no canviaria?
Jo crec no. que a Catalunya...
Bueno, que a PP... puxaria l'extrema dreta catalana, molt nostrada, baixaria Junts, Esquerra es quedaria igual, Comuns baixaria una mica...
Això és el que s'apuntava, sí. Miqueta. Efectivament. O sigui,
és que sense agafar... Allò que parlava abans del Nostradamus, sense agafar les enquestes i gastar-me milers d'euros en enquestes, només a la meva Ouija particular ja et dona aquest resultat.
Sí, però després les aliances també les carrega el diable de vegades, eh? Sí. Ja veuríem quin seria l'escenari a l'hora de pactar.
A Badalona estem acostumats a fer crema al diable, o sigui, per les festes de maig, o sigui que no passa res.
Molt bé, doncs deixem el tema de l'oficialitat del català.
I com que parla de cremar, doncs parlem de...
Mira, sí, mira, ens ho ha posat, eh? Perfecte.
Molt ben trobat.
Sí, sí, la Montse estava aquí al quid de la qüestió. Parlem de tabaquisme, tot i que la bona notícia és que el consum de tabac doncs, va disminuint sí. i que, de fet, l'objectiu que tenim a l'horitzó el 2040 és que el consum estigui en un 5%. Però què passa? Doncs que el tabaquisme com a tal no desapareix, perquè si el consum de tabac sí que està baixant, per altra banda hi ha nous invents que són els que estan ocupant aquest territori, sobretot en una part de la població
jove.
Més perillosa, que són els joves. Això del vapejador, de la cigarreta electrònica, de aquestes bosses de...
Les bosses de nicotina...
Penseu que encara no estem prou conscienciats que aquest fenomen doncs, està substituint el tabaquisme, podríem dir, més tradicional? El que passa és que no li veiem la perillositat?
Deixeu-me fer un incís,
Vinga, va.
25 dies que no fumo.
Molt
bé. Un aplaudiment, sisplau.
Escolta, home, i tant. Felicitats. Mira, el nostre tècnic diu que es torna a reenganxar. Vull dir que es torna...
No,
que es torna a sumar a la iniciativa de no fumar, perquè portava dos o tres dies i ara em sembla que ha trencat una mica... Però no. La recuperarà.
25 dies porto.
Felicitats.
Has de fer un any, rodó, quan hagis passat totes les situacions que habitualment et trobes durant un any. Si ho tens superat, ja et pots donar per... Per salvada, eh?
Ai, Julià, Carme... 5 quilos més porto sobre, però bueno, és igual.
No pot ser. Aquests 20 quilos no els portes en 20 dies. No has fet un quilo al dia. A veure, jo et felicito.
Estic orgullosa de mi mateixa, per això, perquè...
Et felicito.
Aquest cop ho estic fent molt bé, ni una calada...
Ho fas sola?
Res, és que no has de fer res. Vull dir, l'únic que has de fer és no posar-te la cigarreta a la boca, perquè no val la pena.
Escolta, felicitats, i et diré una cosa. Jo fa molts anys que m'he dedicat a aquest tema de la cessació tabàquica de manera voluntària i estic president d'una societat científica catalana que promovem això, no? El tractament i la prevenció del tabaquisme. Aquesta mala setmana sense fum, i és molt important. Tots els que deixeu de fumar, felicitats. Encara que partis 20 dies, felicitats. I endavant.
Espero no caure,
No pateixis. Primer de tot, no pateixis. Pensa en el dia a dia, la decisió és bona. Jo he sigut fumadora i penso, sobretot, no criminalitzem els fumadors. No, perquè som malalts crònics. Som gent addicta, enganxats a una droga que és la nicotina. I el que hem de parlar ara és de nicotinoïna. Bueno, d'addictes a la nicotina, no de tabac. Perquè és que ens estan inventant ara
les noves formes. Ens estan enganyant, diríem, no?
No, a veure, sí. La indústria tabaquera necessita vendre diners, i són molts diners, és molt potenta. Llavors s'està fet un rentat d'imatge. Ara ja no, ara treu productes que no fan fum. Eh? Ara no podem dir que contaminem el fum i aquestes coses, i també et diran que ara ja no hi hauran tantes butlles al terra perquè un cop posen la nicotina a la boqueta o amb els aerosols, bueno, sí, sí que hi ha contaminació de les piles i de tots els cigarrets aquests, eh? Sí. Però ells han rentat la seva imatge i capten a la gent jove perquè són coses tecnològiques, tenen sabors, tenen colors,
són llampants,
i
no?
a més, com que són coses noves, i aquí hi ha el més difícil i el problemàtic, és que estan fora de la llei, no estan regulats dintre de la llei del tabaquisme, perquè no són formes de tabac, són noves formes, amb la qual cosa doncs, les pots trobar no sols als estancs, sinó als supermercats, a les gasolineres, i tothom, nens, les poden comprar. Colorín colorado, sabores colorados, mm. Ja. I aquí tenim nous addictes.
Però aquí també hi juga un paper l'administració, Francesc.
Home, clar. Home,
sí, no, aquí hi ha diverses coses. Dic, en primer lloc, ja heu parlat adequadament de la indústria farmacèutica.
Indústria
del tabac. Evidentment, és una indústria i busquen, quan se li tanca una aixeta, volen obrir una altra. És salvant les distàncies, és el que van fer la indústria de l'automòbil, sobretot a Volkswagen, quan va estar durant més de 10 anys mentint, enganyant a tota la societat, dient que els seus cotxes no provocaven pol·lució, i li ha costat la broma 30.000 milions d'euros que ha hagut de pagar Volkswagen, no? Pues el tabac, avui en dia, a nivell de tot el món, l'any passat, 2024, va facturar el tabac sol prop de 800.000 milions d'euros. I la indústria de la nicotina, que juga una altra lligueta al costat, ja porta 100.000 milions d'euros facturats. I està guanyant quota de mercat pel que deia la companya. És a dir, és una cosa novedosa, sembla més guai, sembla més xupiguai, s'inventen coses contínuament que no estan regulades, com per exemple les bossetes de nicotina que et fiques entre la geniva i les dents, les gotes que es fiquen directament sota la llengua, els caramels, les geminadures, totes aquestes coses que a Estats Units sí que hi ha algunes que estan legalitzades, però la resta d'Europa no. I el que haurien de fer els governs és il·legalitzar tots aquells productes que porten nicotina o altres elements derivats. Penseu que un dels productes i dels elements més nocius i més mortals és la nicotina. El que us agradi les pel·lícules o les novel·les de ciència-ficció, l'assassinat quasi perfecte és aquell que es fa amb unes gotes de nicotina perquè no deixa rastre. I a la companya que ha deixat de fumar, per la part que quan vaig estar a l'Ajuntament era regidor de Salut, felicitar-la com hem fet tots i recordar que després de deixar de fumar, amb un temps raonable, amb un any, amb 5 anys, la major part del pulmó es regenera i les probabilitats d'agafar qualsevol tipus de càncer es redueixen moltíssim. Per tant, és la decisió més intel·ligent que pot fer una persona que és fumadora actualment, i lo de l'engreixar-se, que a vegades és un efecte secundari, també té retorn, o sigui, menjar saludable, i així ja ho tindràs tot. Els pulmons sants i el cos també...
No, els pulmons sants no els tinc perquè tinc histiocitosis i tinc emfisema. Vull dir que pulmons sants no tindré. Tota la vida. Però escolta'm una cosa, jo mono de nicotina no tinc. No en tinc gens. El que tinc és l'hàbit.
Social.
Després de dinar, després d'esmorzar, de la tarda, el de mitja tarda.
Això també reduca.
Bueno, a partir d'ara, els 20 dies, això ja es perd.
Això es reduca. A la universitat, també tinc que reconèixer que jo, afortunadament, no me'n passava el fum, però era fumador social, perquè els paquets de tabac anaven un rere l'altre, no? Però, esclar, els hàbits, amb el temps, som capaços de canviar-los i provocar un altre. Estaria bé que també, a vegades, també amb les noves fórmules de nicotina que hi ha al mercat, que el col·legi d'odontòlegs també parlessi, perquè provoquen tota una sèrie de problemes, no amb els pulmons, però sí a la geniva, gingivitis, periodontitis, tot. I això ho paguem tots. Clar, és que el problema del tabac...
Les malalties que genera i que s'han de pagar.
i que la societat, tots nosaltres, paguem la factura d'aquesta decisió personal que prenen moltes persones. Recordeu que no fa gaires anys, al nord d'Europa, es va començar a fer una cosa que no sé com va continuar, que referien sobretot a l'alcohol, que aquelles persones que que patien alcoholisme i si s'havia de fer un trasplantament, passaven a la cua, perquè entenien que aquesta decisió personal, pues, escolta, si hem de salvar una persona, pues, si una persona que tingui una malaltia perquè no se l'ha buscat, perquè se l'ha trobat, però el tabaquisme
però
i el alcoholisme són decisions individuals.
Mira una cosa. Jo, per exemple, que venc gominoles i tal, la xocolata de Reis.
La xocolata
de Reis. Van prohibir la xocolata de Reis, les monedes, tal. Van prohibir els paquets de tabac.
Sí.
Perquè feien apologia a que els nens fumessin. Les ampolles de cava no les van treure.
Bueno, és que aquí tenim el gran problema. Són les dues grans drogues legals del nostre país.
Amb molta
indústria darrere, molts diners que sustenta a molts partits polítics i els governs. I això és el problema que tenim. Però els que som sanitaris o com ara el Francesc, que també ha actuat dintre de les seves responsabilitats en l'àmbit de la salut, doncs tenim la feina d'anar prevenint, o sigui, fer tasques de prevenció i els sanitaris intentar ajudar la gent com tu, que estàs deixant de fumar, animant-te, felicitant-te, i a més dintre doncs, que pots fer-ho sola, però si ho fas acompanyada millor, que hi ha tractaments que funcionen. Fa només 5 anys que es financin aquests tractaments. Fa només 5 anys, eh? I és una malaltia. A veure, el tabac mata més de 8 milions de persones a l'any.
I la beguda?
La beguda no ho sé, perquè jo em dedico al tabac.
No hi ha estadístiques d'aquestes.
No ho sé, però el tabac sí que t'ho puc dir.
Per tant, pot ser alcoholisme, com pot ser accidents de trànsit.
Sí. Bueno, mata més el fumar.
No ens podem allargar més.
No us enganxeu.
Vinga, felicitem a la Georgia. Continua així, a la propera tertúlia has de mantenir-te en la línia, eh?
Preguntarem, Georgia?
Sí, pregunta.
Si no, et vindrem a buscar.
Vinga, gràcies i bona tarda. Bona tarda als tres.
Adéu.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, www.cugat.cat.
Hola, sóc l'Anna Company de l'oficina RAC de Sant Cugat i segur que et preocupa la teva salut. Per això al RAC t'oferim l'assegurança de salut més completa, que inclou orientació psicològica, programes preventius i molt més, des de 18 euros al mes. També tenim assegurances de vida, llar, dental, les tenim totes.
RAC, hi som per ajudar.
Dona la teva pell i el teu cos la cura que es mereixen a Fringe Kids Sant Cugat.
Som el teu centre estètic on el teu benestar és la nostra prioritat.
Gaudeix de tractaments facials, corporals i molt més en un ambient relaxant i exclusiu.
Llueix i senta increïble amb els nostres tractaments personalitzats fets de mida per tu.
Visita'ns al cor de Sant Cugat o reserva cita trucant o per WhatsApp al 695 937 569.
French Kiss Sant Cugat, la teva bellesa, el nostre compromís.
Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
Això era la cançó Shake, Rattle and Roll de Big Joe Turner del 1954 i això se li deia Rhythm and Blues. En canvi, això... és la mateixa cançó interpretada per Elvis Presley el 1956 i aleshores se li deia Rock and Roll. Per què? Doncs tot això i molt més la música i les seves històries. Cada dissabte a les 5 de la tarda, després de les notícies, clar, al Club Tortuga, a Ràdio Sant Cugat, al 91.5 de la FM o a cugat.cat. No hi falteu.
Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
Música a Ràdio Sant Cugat.
I was wondering about your mama. Did she get the job she wanted?